Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Passen 6 minuts de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Parlem de cine al Penedès en xarxa amb el Marc Compte. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Marc, s'acosten els Oscars, eh? Estem ja amb el comptador menys zero, pràcticament. Queda una setmaneta mal comptada.
Més o menys això, 10 dies aproximadament, així que ja la setmana que ve ja farem una mica el sorteig de qui són els guanyadors.
La setmana vinent què, ens mullem, fem porra?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Tu tens clar ja la teva porra?
Algunes preferències tinc, sí, però encara no tinc decidit.
Has pogut veure totes les pel·lis?
No.
Aquest any està costant molt, oi?
Està costant, sí.
Doncs la setmana vinent ens mullem tots dos i fem la nostra particular porra i aviam si l'encertem o no. Els miraràs? Ho tens previst o encara no t'has decidit?
Normalment em costa mirar-los per ser tan tard i els fan, no sé, una cadena que no estic subscrit, llavors ja m'ho dificulta.
És un hàndicap, eh? Anem a la cartellera perquè ens has fet una bona tria de pel·lícules que podeu veure a la gran pantalla. Amb quina comencem?
Mortal Kombat.
Supe de él hace 7 años, en una misión en Brasil. Había que capturar a un fugitivo. Cuando llegamos, se cargó a nuestra unidad en segundos. El objetivo tiene habilidades sobrehumanas. Tenía la misma marca que tú, Cole.
Es una marca de nacimiento.
¿Qué quieres decir?
Nació con ella.
No es una marca de nacimiento. Ha sido elegido.
A lo largo de la historia, en distintas culturas por todo el mundo, hay constancia de un gran torneo de campeones. Esa marca de dragón, creo que es una invitación para luchar en algo conocido. Como Mortal Kombat.
Estos son tus campeones.
Yo soy Sonya. Él es Kano.
Yo Liu Kang.
Yo Jax.
Kung Lao.
El destino de la Tierra está en nuestras manos.
Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos. No fracasaremos. Matadlos.
El nom i el tràiler ja diuen moltes coses, eh? És una nova adaptació molt sòlida, diuen aquesta vegada, molt fidel del clàssic ja videojoc de Mortal Kombat. No sé si hi havia jugat, si ets fan.
Fan no en soc allò molt, hi havia jugat poder allò a edat de primària, així, pels 10 anys, però no me'n recordo gaire. Una mica sí que manté l'essència que venen tots els seus videojocs, que és d'agressivitat directa, combats realment literalment fins a la mort, com surten en molts frames del tràiler, i bàsicament és això, és, el joc són lluites, aquí igual, l'acció segueix a Cole Young, que és un lluitador de MMA, això és una disciplina de la lluita, que es baralla a canvi de diners. De cop descobreix que té un tatuatge, bueno, una marca de naixement, però al final és una marca que tenen certs lluitadors històrics o legendaris, i aquí pues comença un camí de trobar aquest origen, formar-se, lluitar i evitar que un emperador malvat, el nom és prou complex, és el Shang Tsung de Outworld, envia guerrers a per ell, bàsicament.
Lluita rere lluita.
Sí, sí.
Amb un component destacat d'arts marcials, no?
Sí, per exemple, la web spin-off subratlla que la pel·lícula connecta brillantment amb els fans que busquen aquestes escenes explícites, que no s'han tallat ni un pèl en mostrar contingut, i són aproximadament més de 110 minuts de contingut rere contingut. O sigui, si algú vol anar-se a distreure sense pensar gaire més, aquesta pel·lícula va al dedillo.
Creus que hi haurà saga, que estiraran el fil?
Aviam, Warner Bros. Per fi creiem que ha trobat el format de pel·lícula Mortal Kombat adient, així que anirem veient.
Cinema d'espectacle, sang, amb un parell de bons girs de guió i cinema de crispetes, en definitiva, beguda i crispetes.
Sí, sí, totalment.
Anem per més propostes, altres històries.
Una jove prometedora.
Madre de Dios. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no?
Tengo que tumbarme. ¿Qué estás haciendo?
Tranquila, no pasa nada.
¿Qué estás haciendo?
Oye, he dicho que ¿qué estás haciendo? Cada semana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien.
¿Estás bien?
¡Qué guapa eres! Soy un buen tío.
¿De verdad?
One, two, three, four.
¡Pero si hemos conectado!
Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil.
¿Cassandra? ¿Iba contigo a la universidad?
Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó?
Lo dejé por circunstancias extraordinarias. Siento mucho haberla dejado sola. Tienes que superarlo.
¿Qué vas a hacer?
No lo sé.
Ser acusado de algo así es la peor pesadilla para un tío.
¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como que me apetece retomarlo.
Què ens expliques d'una joven prometedora?
Realment, per començar, així anem amb les dades. Debuta la directora Emerald Fennell. Té 5 nominacions als Òscar, amb l'estatueta de millor actriu com una de les destacades. Amb Carey Mulligan, que ara en parlàvem, d'Orgullo y Prejuicio i Les Sufragistes.
I em sembla que també fa de Camila a The Crown, a la sèrie.
Doncs sí, perquè l'he vist jo a la sèrie, i sí, sí.
I és ella.
És un potent relat sobre la venjança i el dolor, no a l'estil que estem acostumats, sinó una mica més retorçat, una mica més rebuscat.
No és ull per ull.
No, té més una elaboració que és, al final, ella té un passat una mica traumant, està intentant fugir, però a la vegada també intenta combatre'l. I la seva idea és cada nit surt de festa, fa veure que s'emborratxa, que va molt en condicions molt dolentes, i un home la ve a salvar. Ella s'aprofita i els acaba matant o els acaba pagant o el que sigui, no? I aquest és els seus plans. Al final la Cassie realment és molt intel·ligent, busca aquesta tàctica retorçada de perseguida per l'esdeveniment traumàtic del seu passat.
Clar, intuïm que en aquest passat segurament hi ha una violació, no? Un abús sexual d'alguna nit que devia veure de més en un bar i algun home se'n va aprofitar. I ara ella es venja d'aquesta manera.
Sí, sí. A més, hi afegeix que ella volia ser metge i un dels seus atacs als homes ho fa disfressada de metgessa, amb el cabell tintat, que podria semblar una mica de l'Esquadron Suïcida, l'actriu que atacava també de forma esbojarrada. Realment una actuació brillant de la Carey Mulligan, que la té molt ben col·locada de cara als Oscars.
Sí, es va estrenar a Sundance i ha anat fent camí, mica a mica, fins a convertir-se, diuen, en l'òpera prima d'aquest any. Com tu deies, té 5 nominacions als Oscars i em sembla que ha rescat un parell de BAFTA, també. Per tant, l'haurem de considerar, no?, a la porra.
Sí, sí, jo de moment la valoro.
Pel·lícula visceral, això sí, i provocativa. Tenim altres històries més tendres.
Detectiu Conan, la bala escarlata.
És possible que aquell cas tan escabrós s'estigui produint a Tòquio.
Ah! World Sports Games és una competició esportiva que se celebra cada 4 anys.
Així doncs, aquest home serà la pròxima víctima?
De pressa, més tan xinitxi.
Ren! Espera! Akai, ha arribat el moment. Per això ens hem estat preparant.
Ara mateix.
El detectiu Conan, la bala escarlata!
Com passava amb Mortal Kombat, el detectiu Conan també té legions de fans d'aquest personatge de manga, que em sembla que és dels anys 90 i que porta ja moltes produccions a sobre.
Sí, a mi em fa especial il·lusió realment aquesta pel·lícula, perquè de ben petit mirava les pel·lícules, realment m'espantava de poder veure qui podia ser aquell l'assassí misteriós que no se sabia fins al final del capítol. Així que realment tinc ganes de veure-la. La podrem veure aquí al Cinema Kubrick el 30 d'abril, doblada en català, que també sempre és una bona notícia. I ara ho veiem al tràiler, és una veu ja molt característica, molt familiar pel públic en general, així que convidem a veure-la també.
Clar, TV3 ha passat el detectiu Conan i potser encara ho fa durant molts i molts anys, per tant hi ha molts fans al país d'aquest personatge.
Sí, sí, jo espero que s'hagi mantingut aquesta estima cap al petit detectiu. En aquesta ocasió veurem els World Sports Games, que vindrien a ser els Jocs Olímpics adaptats al detectiu Conan. S'ha construït un tren d'última generació que connecta tot el país, típiques construccions que es fan pels Jocs Olímpics, però darrere aquesta organització hi ha un boicot bastant potent i comença així amb un greu incident a la festa d'un dels organitzadors, dels patrocinadors, que els plans s'esfondren i el detectiu Conan començarà a investigar aquesta relació que hi ha entre l'organització i els assassinats.
Una pel·li que segur que portarà al cine nostàlgics, com el Marc i Canalla d'ara, que també ha crescut amb el detectiu Conan. I més històries. Ara una espanyola.
Un efecto óptico.
¿Qué hacemos hoy entonces?
Bueno, vamos de viaje. He marcado varios sitios aquí en la guía para ir interesantes.
Como en las películas, ¿verdad?
Sí.
¿Quieres ir mañana a la Estatua de la Libertad?
Claro. ¿Esto es del Traipar?
Sí, claro.
¿Cuál era el museo que decías?
El Metropolitan. ¿Qué?
Nada.
Un efecto óptico. Segur que els oients han reconegut aquí en el tràiler ja la Carmen Machi, el Pepón Nieto, que els aparellen en aquesta ocasió. Són matrimoni, no?
Sí, realment una parella de dos actors brillants del cinema espanyol. Carmen Machi, coneguda per exemple a Aida, amb el seu papelón, i Pepón Nieto recentment el podríem veure també amb la sèrie de 30 monedes de HBO, que es va promocionar molt. Són un matrimoni, l'Alfredo i la Teresa, de Burgos, que decideixen comprar un viatge cap a Nova York. L'intenció és desconnectar de tot el seu entorn, estar en un altre país, i fan tots els plans que venen a la guia. Ja només aterrissar, realment veuen que no sé si és molt Nova York, i comencen a veure senyals subtils i tampoc no tan subtils de que realment la ciutat no és la que ens va vendre l'agència, sinó que quina ciutat és, ja, si veieu el tràiler ja anireu veient una mica que és la capital.
Una delirant comèdia de ciència-ficció dirigida per Juan Cabestany. He llegit en alguna banda que és la pel·lícula espanyola més boja i lliure d'aquest any. Boja i lliure.
No, ja agafant el minut i mig més o menys de tràiler que té, ja veus que la pel·lícula serà bastant peculiar, perquè és un esquema que no estem acostumats, i que sigui lliure també és una bona senyal, perquè no saps de què serà la pel·lícula, que et portarà quan l'estiguis veient a la gran pantalla.
Una mica inclassificable, sí, i estem molt acostumats a veure Machi, a veure Pepón Nieto fent comèdia espanyola, però comèdia de ciència-ficció, això ja és més rar, no estem gens acostumats.
Sí, sí, serà una tipologia de pel·lícula diferent, sobretot en Carmen Machi, sempre acostumats al seu humor.
I ara posem Red Carpet, anem a Londres, catifa vermella, glamour, per parlar dels BAFTA, dels premis de l'Acadèmia del Cinema Britànica.
Es van celebrar un cop més de forma telemàtica, també amb aquesta edició. El Royal Albert Hall, presentats per Edith Bowman i Dermot O'Leary, i només hi havia les personalitats encarregades d'entregar els premis. L'apartat tècnic, casualment, es va entregar els seus premis el dissabte en una breu cerimònia. Les nominacions havien també tingut forces crítiques ja quan es van anunciar, ja que els finalistes van ser escollits per comitès que algun dels seus membres no eren membres de l'Acadèmia, quan ja va fer saltar bastantes crítiques, i que van decidir que la principal premissa era la inclusivitat del llistat, que s'imposés la diversitat tècnica. Amb aquesta premissa van haver descartes, podríem dir-ho així en castellanada, amb la Carey Mulligan, per exemple, no va tenir la nominació al BAFTA.
Sonats, doncs.
Abans comentàvem, no?
Sí.
I, per exemple, hi ha el temor o la crítica així del run-run de que cap als Oscars passi alguna cosa semblant, que sigui molt inclusiu i que els principals guanyadors siguin només de gent no caucàsica, és a dir, gent de no pell blanca. Això hi ha les crítiques del sector conservador, que sempre posa una mica el peu on no toca. Bé, doncs anem directe a les nominacions.
Vinga, palmarès, qui ha brillat?
Nomadland.
Una vegada més?
Una vegada més, exacte, podríem dir ja. Gran guanyadora amb 4 premis, dels quals destaquen millor pel·lícula, millor direcció i millor protagonista, a més de la de millor fotografia.
És la segona dona que guanya un premi a la millor direcció, els BAFTA. Només havia passat abans amb la Catherine Bigelow, amb En Tierra Hostil.
La senyora Zhao, que segueix tombant portes, ja ho va fer amb... No sé si vaig malament, els Globus d'Or també va guanyar, per tant, també revalidant aquest títol. La pel·lícula comptava amb 7 nominacions, o sigui, 4 de 7 està molt bé. Ja després han obtingut 2 premis ROX, que és una pel·li sobre una noia que es diu ROX, que té una vida normal fins que la mare de cop marxa, deixa una nota i pocs diners, i que es cuidi ella del seu germà. Després Soul, a millor animació, Sound of Metal, El Padre, amb Anthony Hopkins, que també de cara als Oscars serà un gran potent.
Un Hopkins que guanya el BAFTA millor actor 27 anys després de l'últim o de l'únic que té, i explica l'anècdota que no s'estava mirant la cerimònia, que estava pintant, i va sentir crits a l'habitació del costat, cridòria, la família, contenta quan va sentir que guanyava el BAFTA. Llavors el van anar a buscar i ell ni pensava en la cerimònia, estava pintant el seu rotllo i li van dir que se l'havia endut.
Ah, sí, sempre serà una personalitat molt peculiar, que té aquestes sortides i el fan realment més natural, no?
I els seus 80 i escaig no el canviarem ja.
No, ni de conya, no. Hi ha, per exemple, altres nominacions que no van als Oscars, com Tenet, amb els seus efectes especials, o Minari, que també ja en parlarem, que als Oscars també és un potent asiàtic a l'alça. I realment, bàsicament, això també es va fer honor al fallit ja príncep d'Edimburg, el duc d'Edimburg, perdona, que era el fundador de l'Acadèmia.
N'havia estat el primer president, jo no ho sabia.
Exacte.
Sí, sí.
Que ara el príncep és l'hereu de l'acadèmia, però no va poder estar a la gala després del falliment del rei.
I si voleu glamour, tot i que va ser bàsicament telemàtica, hi havia alguns convidats, hi ha fotos de catifa vermella, hi ha, per exemple, Hugh Grant, fantàstic, com sempre, de 21 botons, perfecte, ell. I algunes altres actrius també glamuroses, com pertoca a una cerimònia com aquesta, encara que amb poqueta gent, però amb aquest element indispensable del món del cinema, com és la catifa vermella i aquests estilismes tan i tan glamurosos. I acabem fent una picada d'ullet al cinema de fa 25 anys.
Anem a sentir-nos una mica més vells amb el cinema. A repàs de la cartellera de fa 25 anys, el 1996. Jo encara em faltaven 2 anys per néixer, així que tenim una mica aquí el abans de mi, per dir-ho així. Títols com, per exemple, Matilda, aquella nena tan curiosa i intel·ligent amb els seus poders.
Rareta, també.
També. Una pel·lícula que realment jo recomano molt, és molt divertida per passar una molt bona estona de, per exemple, la pel·lícula de dissabte a la tarda. És encantadora. Per exemple, seguim amb Independence Day.
Que aquesta va ser sonada, eh?
Exacte. Molt repetida també, pel·lícula així també d'Antena 3, que reposen molt, amb el Will Smith, per exemple. A l'atac del 4 de juliol, unes naus espacials apareixen al cel. Tenim també Missió Impossible, la primera entrega de la llarga saga de pel·lícules de l'Ethan Hunt.
Va començar fa 25 anys?
Sí, també.
Doncs mira, és que fa poc vaig recuperar aquest Missió Impossible 1 i no he resistit bé el pas del temps, haig de dir.
Doncs això, el Tom Cruise ja ha anat fent més produccions perquè quedi més tapada.
Sí, clar, i amb els efectes especials i totes les piruetes i malabarismes del Cruz, clar, es nota el pas del temps, eh? Pesa.
Sí, això segurament. També tenim Trainspotting. És una pel·lícula que agafava molt l'època que travessava la gent que havia vingut del tracte de les drogues, una Escòcia també tractada per aquest consum. Bàsicament, al final gira aquest grup que hi ha un psicòpata alcohòlic, un violent, un jove desesperat, un mujeriego que sap de tot del Sean Connery i un entusiasta de les camisetes de samarretes d'Iggy Pop.
Molt recomanable, també. No sé com resisteix aquests 25 anys, però en el seu moment una molt bona pel·lícula.
Ens en queda, per exemple, un altre com Scream, una de les clàssiques del cinema de por, de terror. I també, per exemple, si no, tenim La Roca, que és un atac de... que hi ha hagut una persona que ha robat 16 míssils equipats amb gas de verí, que s'ha apoderat de la presó d'Alcatraz i que vol llançar-los contra San Francisco. I aquí tenim, com defensar aquesta ciutat des de la Roca, que és com és anomenada la presó d'Alcatraz.
Una bona pel·li d'acció, també. No sé com resisteix, a vegades tens un record i quan hi tornes,
per això,
com
animar,
ha passat en Mission Impossible 1, dius, ostres.
Animar a veure-les per veure com han envellit.
També, és una bona opció. Gràcies per aquest repàs, aquest túnel del temps que hem fet 25 anys enrere fins al 1996, recordant aquelles pel·lícules que van arribar a la gran pantalla i que tots van veure. Marc, ens veiem d'aquí a una setmana, serà Sant Jordi i farem porra dels Oscars.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. L'Alt Penedès és la comarca barcelonina amb més superfície dedicada a l'agricultura ecològica. Segons l'informe, l'agricultura es vesteix de verd sobre l'estat de la producció agroalimentària ecològica a la demarcació de Barcelona, realitzat en el marc de l'estratègia BSN Smart Rural. El 12% en l'àmbit de les comarques barcelonines es dedica a conreus ecològics, mentre que el percentatge del total de Catalunya és del 7%. Per contra, l'Alt Penedès, la terra del vi i el cava per excel·lència, és la comarca barcelonina amb més superfície dedicada a l'agricultura ecològica, amb més de 8.500 hectàrees, el que representa el 40% de la superfície total cultivada. Per municipis, Sant Sadurní encapçala el percentatge de terres ecològiques amb el 69,47%, seguit de Gelida amb el 64,25% o Subirats amb el 54,53% de terres de conreu ecològic. D'acord amb aquestes dades, la comarca de l'Alt Penedès supera amb escreix l'objectiu marcat per la Unió Europea en la producció ecològica, que vol aconseguir que el 25% de les terres agrícoles dels Estats membres es treballin de manera ecològica abans del 2030. La Fundació Pro Penedès ha atès 300 persones vulnerables al 2020 i ha aconseguit 106 insercions laborals. La Fundació Pro Penedès ha fet balanç de les accions realitzades l'any 2020. D'entre els diferents projectes, s'ha destacat que durant l'any passat, a través del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, s'ha orientat, assessorat i acompanyat 318 persones, 109 usuaris nous, amb l'objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat i assolit en la seva incorporació al mercat laboral com al manteniment del lloc de feina. La població atesa forma part de dos col·lectius vulnerables, 192 persones amb discapacitat i 155 persones en risc d'exclusió social. El 2020 es van assolir un total de 106 insercions, 72 de persones amb discapacitat i 34 de persones en risc d'exclusió social, i s'han inserit 25 persones amb discapacitat severa dins l'empresa ordinària. I d'altra banda, Cunit cerca 17 socorristes per les seves platges. L'Ajuntament de Cunit busca 17 socorristes aquàtics per la temporada estival a les platges. El consistori ja va optar fa unes temporades per la contractació directa del personal de salvament en lloc d'una concessió a una empresa. La contractació és per a la temporada de platges. El consistori assenyala que d'aquesta manera pot tenir una gestió directa i considera que amb millors condicions laborals que no pas amb una empresa. La selecció dels socorristes serà per mitjà d'una oposició en la qual hauran de superar les proves físiques que es realitzin en la mar i en primers auxilis. El pla de presentació de sol·licituds és fins al 3 de maig. I acabem explicant-vos que s'ha programat la projecció de la pel·lícula Josep a Santa Margarida i els Monjos en commemoració al 90è aniversari de la proclamació de la Segona República. Amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha organitzat una programació commemorativa de l'efemèride amb dos actes al Castell de Penyafort. El primer ja es va viure el mateix dimecres 14 d'abril amb l'acte institucional i la projecció del documental Les Sin Sombrero. El segon acte es fa demà dissabte a les 7 de la tarda, també al Castell de Penyafort, on es projectarà la pel·lícula Josep, un film animat dirigit pel ninotaire Aurelien Froment, Aurel, que versa sobre la figura de Josep Bartolí, escriptor, dibuixant i sindicalista, que va retratar la realitat dels exiliats republicans a França. L'acte és gratuït i per assistir-hi cal fer reserva prèvia, tot enviant un correu a turisme@smmonjos.cat o trucant al 669 28 75 39.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 2:15 de 12. En aquests dies previs a Sant Jordi s'acumulen muntanyes de novetats editorials i entre les nombroses propostes literàries que veuen la llum s'ha consolidat amb força en aquesta darrera dècada la novel·la històrica. Avui, a l'espai de l'entrevista final dels divendres, podem conversar amb un autor que ha conreat amb èxit aquest gènere, amb llibres que s'han traduït a 11 idiomes. Ell és Juan Francisco Ferrandiz i acaba de publicar El judici de l'aigua, llibre ambientat al Penedès. L'entrevista al nostre company de Canal 20, Raimon de Cara. Bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia. Podem conversar, així és, amb Juan Francisco, Juanfran Ferrandiz, autor del judici de l'aigua. Molt bon dia, Juanfran.
Bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
El llibre, editat per Rosa dels Vents en català i per Grijalbo en castellà, deu el seu nom, El judici de l'aigua, Juanfran, a un impactant succés que marca tota l'acció. Ens fas viatjar a un matí de 1170, quan un judici cruel determina els destins de dues famílies enfrontades per l'avarícia i els usos feudals. Segons dicta la tradició, els primogènits de les dues cases, de pocs mesos d'edat, han de ser submergits en aigua gelada. El que s'enfonsi serà l'escollit de Déu i això donarà raó a la seva família. Juanfran, terrible del tot, però cert, perquè l'escena està fonamentada històricament, no?
L'escena recrea un moment històric, jo penso que clau, no? Clau no tant per aquest moment, sinó per el que va provocar després. L'escena és potent, ho reconec, és una escena de fictícia, però està inspirada en aquest tipus de proves que eren reals. Tècnicament es diuen la prova dels albats, que consistia, pues, en el que has explicat, dues famílies enfrontades, en compte de resoldre les seues diferències amb un juït com l'entenem avui en dia, és a dir, aportant proves i que una persona imparcial decidisca, pues, el que sometia a la qüestió era es posava en mans de Déu, no? I de manera realment que a nosaltres ens pareixen brutals, no? I sobretot supersticioses. En aquest cas, s'han d'imaginar una freda nit d'hivern ahir al castell d'Olèrdula, aquella explanada desnua, no?, on corre l'aire fred, i allí en la meravellosa cisterna romana que ja excavada en la roca, pues, la gent del castell, tots corpresos, i els monjos agafant a dos nadons d'apenes un any, despullant-los, els xiquets cridant, totes les mares, evidentment, pues, afectades, no?, agafant els seus fills, quasi per instint, observant aquella terrible escena, mentre submergeixen a aquests dos xiquets i per resoldre una qüestió. A nosaltres ens pareix brutal i la qüestió seria pensar que realment en aquest moment algú va pensar també, no? Perquè aquesta història parla del canvi, de com passem d'eixa justícia basada en rituals a la nova justícia que vindrà just en aquell temps, que és basada en la veritat, no? I això és el que jo vos volia contar en El judici de l'aigua.
Aquest trànsit en una novel·la que en bona part està ambientada al Penedès, ho has apuntat ara, en concret a Olèrdula, i és així perquè al conjunt monumental hi ha aquesta imponent cisterna romana. Aquest va ser l'element clau inicial que explica que localitzis l'acció al Penedès i a Olèrdula.
Efectivament, jo quan volia començar aquesta història, que després ja es desenvolupa perquè és una novel·la prou viatgera, necessitava un escenari potent i jo feia temps, havia passat per Olèrdula, havia vist el castell, però va ser una visita turística que bé, doncs, van passar els anys, és a dir, jo no tenia cap idea de representar cap novel·la ahir perquè estic parlant de fa molts anys, no? Però quan jo estava pensant en El judici de l'aigua i volia representar una ordalia tal més o menys com eren, necessitava un lloc que tinguera una espectacularitat i a més que fora real, és a dir, que fins i tot els meus lectors pogueren anar i plantar-se allí davant i imaginar-ho, no? I em va vindre el record Olèrdula i ahir ja sí que vaig en 2019 vaig anar ja amb tota la idea de recrear-me en el castell, veure, fent coses d'estes que fem els escriptors, contar les petjades entre la cisterna i l'església de Sant Miquel, és a dir, recorrent tot aquell perímetre i sobretot amb la mirada del creador d'històries, no? Que és una mirada un tant especial perquè mentre estàs allí no estàs tan pendent dels cartells o de l'espectacularitat, sinó de l'escena que està passant, no?, en la teva imaginació, no? I per a mi va ser, en aquell moment ja vaig tindre clar que era el lloc, ja no vaig pensar cap alternativa més, perquè teniu un patrimoni molt, molt, molt important i molt, molt digne de ser mostrat, no? I digne, per supost, de ser escenari d'una novel·la.
Com aquesta del Judici de l'Aigua. Arran d'aquest judici, la Blanca, la filla del noble Ramon de Corbiu, és l'escollida, i el Robert de Tramuntana, el condemnat, ha de veure durant anys com els vencedors es van apoderant de totes les seves possessions. Aquesta novel·la està explicant aquesta transició cap a la recuperació del dret romà, però el llibre també és una història d'amor.
Efectivament, jo sí que he d'anticipar que no és història de l'Èrdula, sinó que és una ficció històrica que està ambientada ahí. Però el que trobem sobretot és una història d'amor, no? La situació que es produeix quan aquests dos nadons d'un any es submergeix, per a mi té algo quasi màgic, no? Entre ells es crea un vincle que durarà de per vida, no? I ells, és, de fet, la novel·la el que ens conta no és el judici és simplement el principi, el que ens conta és la vida d'ells, no? Centrat en Robert de Tramuntana i totes les peripècies que anirà recorrent en la seva vida, una per portar-nos una nova justícia, no? Portar-nos a terres catalanes i altres a la resta de regnes europeus, però altra, anar a la recerca de l'amor de la seva vida, no? Un amor que li se'n fuig, perquè al fi i al cap ell és fill de pagesos i ella és filla de nobles. És aquell amor impossible, aquells destins que estan condemnats a viure separats, però que de vegades les coses canvien i les situacions d'alguna manera ens provoquen que puguem retrobar-nos. No? I aquesta lluita per retrobar-se i aquesta lluita per estimar-se és la que va impulsant, no?, aquesta novel·la. I evidentment també serà causa de conflictes i de problemes, no? Perquè no tot el món està dispost a que la justícia siga justa, per dir-ho d'alguna manera, ni tot el món està dispost a que l'amor triomfe, no? I això és el conflicte que jo he tractat de que siga el més intens possible, el més emocionant possible per al lector, perquè al final el que jo tracte en el Judici de l'Aigua sobretot és que la gent s'enganxa a llegir, no? I bé, aixina és com me l'ha plantejada.
No sé si podíem apropar-nos al llibre també des d'una vessant més en clau reflexiva per poder qüestionar la idea, per exemple, de progrés lineal, en el sentit de que no sempre la història avança millor i per millorar, en aquest cas, per trobar un mètode de resolució de conflictes més racional, les societats han de tirar enrere i recuperar pràctiques que han descartat. És un missatge vàlid pel present?
Mira, si jo el dic aquestes frases, per exemple, ningú està per damunt de la llei, cal donar-li a cada un el que li pertoca, el que es mereix, la llibertat és una cosa inestimable, semblen frases de pancartes de manifestacions d'avui en dia. No obstant, aquestes frases tenen 2.000 anys. Aquestes frases apareixen escrites al dret romà. Aquestes frases al segle V, al segle VI, VII, van ser oblidades i ens passem a submergir a dos nadons en aigua freda, a sostindre un ferro al roig viu per veure si et cremes o no. I al segle XII es recuperen aquestes frases, és a dir, es recupera el dret romà i es recuperen. Què vol dir això? Que al llarg de la història, ser lliures, que ningú abuse, són coses que la humanitat les va pensar i les va oblidar, no? No n'hi ha res més injust que ser víctima d'injustícies i ni siquiera saber-ho, ni siquiera ser conscient perquè ho has oblidat. La lliçó seria un poc eixa, no? Ens pot tornar a passar? Pensem que ja les nostres llibertats, els nostres drets són sagrats, per dir-ho d'alguna manera, ningú ens els pot tocar. Això pot ser de veres? Pues jo tinc els meus dubtes. És a dir, si no anem en compte, si no vigilem i cuidem i tractem de respectar-nos, podem córrer el risc de patir un altre cataclisme i que se'ns oblide que una volta vam ser lliures o que la justícia era realment que cada un obtinguera el que mereix, no? Va passar i podria tornar a passar, i d'alguna manera això enganxa amb l'actualitat, no? Aquesta novel·la que conta l'embrió dels drets humans és això el que jo conte a nivell, podríem dir, teòric, no?, envoltat de tot el que és la trama i l'aventura, però aquest transfons ens connecta, no?, en la vida real, i és una cosa que els lectors estan apreciant. D'alguna manera a banda de gaudir, no?, del que és la pura trama novel·lística, quan acaba el llibre es queden en aquesta sensació de dir, che, és que pues he après i la reflexió que així es conté, pues a mi m'interessa, no? I és una de les coses que més està, no sé, més alegria està donant-me aquest llibre.
Juanfran, tu ets un advocat de Cocentaina, al costat del Coll. Des del 2012 t'has anat guanyant un lloc reconegut en l'àmbit literari. Vas debutar en la narrativa èpica a Les Hores Oscures el 2012. Després ja van venir La Llamada de la Sabiduría i La Tierra Maldita de l'any 2018. En aquest cas va ser un llibre, doncs, que va comptar amb amplíssima complicitat dels lectors, va ser un dels més venuts en aquest gènere pel Sant Jordi d'aquell any.
Sí, t'has anat consolidant. Va quedar el quint.
Sí, t'has anat consolidant, no? Com un autor reconegut, també internacionalment, amb els teus llibres traduïts a 11 idiomes.
Sí, la veritat és que jo sóc un autor d'aquestos que no ha pegat la campanar, que diem en la meva terra, al principi, és dir, sinó que ha anat construint-me un poc una trajectòria literària a base d'anar oferint noves propostes des de, pues ja el dic, de fet jo en tinc una primera escrita en català, publicada al Coll, que va tindre el recorregut, pues, en aquesta zona, va ser en 2003, i aquella és la que em va a mi donar la seguretat de que jo podia contar històries, però va ser ja a partir de 2012 quan vaig entrar al panorama nacional i ja vaig poder un poc obrir camins. I sobretot La Terra Maleïda, que jo ho dic molt content i amb una espineta, perquè va quedar la quinta en el Sant Jordi, la quinta més venuda en el Sant Jordi de 2018, que va ser, es van quedar tots, perquè clar, jo no era un autor massa conegut, no? La primera era Maria Dueñas, pues com apareix este en el quint lloc, pues ahí estava. I l'espineta que tinc és que enguany no puc anar, no podré anar per les restriccions, per les tancaments perimetrals, i m'hauria encantat, era un dels meus somnis tornar a estar en 2021 Sant Jordi per signar el Juici de l'Aigua, per parlar amb més lectors que en la vostra terra m'estimen molt i jo els estime, però ha vingut així. La Terra Maleïda, com vos dia, pues, efectivament el que dius, ha sigut traduïda a 11 idiomes, és a dir, són fites que per a un escriptor que va passa a passa són molt, molt, molt importants, no?, i molt emocionants. Són coses que teòricament eren impossibles i s'han donat, no? Per exemple, El Juici de l'Aigua, pues, ara està també en audiolibro, que en audiollibre, que també són cosetes que li donen, pues, més vida, no?, als llibres, no? I són fites que jo vaig aconseguint que m'omplin de joia, no? I ahí estem poquet a poquet.
I Juanfran, amb l'allau de publicacions de novel·la històrica, el col·lapse que hi ha d'aquest gènere, has aconseguit ser original i trobar el teu espai, entenc que per un equilibri de factors, per la potència dels esdeveniments històrics que recrees i per la trama de la ficció. Suposo que hi ha aquest equilibri que pot explicar, doncs, aquesta consolidació que has pogut assolir en el panorama literari nacional.
És cert el que dius, que hi ha sobresaturació de novel·la històrica, I això fa que molts lectors ho pien en por, perquè quan hi ha saturació no sols passa en la novel·la històrica, passa també en altres gèneres, pues no tot el que es publica, pues, de vegades és un poc per estirar el fil, pues, de qualsevol tema. Hi ha moltes històries universals, podríem dir, que simplement és traslladar a diferents escenaris i és pràcticament la mateixa història. Jo, per això em costa tant escriure i per això em costa tant trobar un tema. Jo busque precisament això, busque una que siga un tema original, no?, que no estiga massa trillat, i altra que el que conte el llibre siga realment una història d'eixe temps, no? No Chico conoce a Chica, saps, un Romeo i Julieta, pues, traslladat a la Barcelona del segle XII, a Milán en el segle XV, a no sé on. És a dir, tracte de que El Juicio de l'Aigua és un moment històric, no? Representa un moment històric que es va donar en aquest moment, no?, en tota Europa, i ja no s'ha tornat a donar ni abans ni després, i o conta El Juicio de l'Aigua o conta una història totalment diferent. Però El Juicio de l'Aigua no podia jo, el que passa dins, traslladar-ho a altra època. Això és el que volia referir-me, que i això és un poc el que crec que valoren els meus lectors, no?, que quan s'enfrenten a una història meua, pues és la història d'eixe temps. I evidentment això, doncs, a lo millor el que no li interessa l'edat mitjana o no li interessa aquest tema, doncs, té moltíssimes més alternatives. Però sí, efectivament, jo tracte de ser original. I el que també tracte de fer és donar-li un formato contemporani. M'explique, és dir, és important fer-ho, per exemple, en capítols curts. Avui dia això s'aprecia molt. A lo millor fa 20 o 30 anys no era tan important, però avui, per la immediatesa que tenim i per la quantitat d'estímuls, xarxes socials, mil coses, ens agrada molt els capítols curts, perquè podem tallar fàcilment la lectura, podem reprendre. Cal mesclar un poquet altres gèneres, és a dir, així trobarem conspiracions, trobarem assassinats, trobarem persecucions, secrets, descobriments de llibres perduts, viatges a llocs coneguts, al monestir de Ripoll, a Bolònia, a Jaca. Són ingredients d'altres gèneres molt estimulants que barrejats amb la novel·la històrica funcionen bé. I pues això, si en una trama la fem amb capítols curts i afegim molts elements, pues podem tindre un còctel interessant, no? Un còctel interessant, i és el que El juici de l'aigua he tractat de fer, no? Més que fins i tot que en les altres.
Amb molta recerca, molta documentació, perquè malgrat, evidentment, doncs, és una història de ficció, doncs, els elements que reculls, doncs, tenen aquest fonament històric que t'ha portat, per exemple, a destacar, doncs, la importància medieval que té Olèrdola. De fet, altres vegades hem conversat també amb la mateixa responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, que ens ve a subratllar que en aquella època on situes l'acció, doncs, en el que seria el comtat de Barcelona, després de la pròpia Barcelona, Olèrdola era la ciutat més important.
És que Olèrdola és estratègica. Jo quan estava allí la segona i la tercera volta, perquè les dues últimes sí que ja anava amb El judici de l'aigua al cap, veia on està situada, i quan estàs dalt, no, en el castell que és en ruïnes, dius, no és un castell espectacular visualment com Cardona o algo així, però té algo, no? Té uns elements com és la cisterna, però on està situada aquella lloma, el Camp dels Albaix, no? Que és una cosa única, jo crec, en tot el món. I sobretot la situació, per ahir el que volia arrear-li a Catalunya havia de passar per ahir, en referir sobretot evidentment a l'Àndalus, no, que eren un poc els enemics, no? I Olèrdola era el guardià de Catalunya. Saps? Era el bastió que estava allí resistint, i de fet la decadència d'aquell castell ve precisament de les garrotades, no? Sense entrar en tema massa històric, però el que patix per protegir Barcelona sobretot i per protegir els comtats de la Catalunya vella són els que duran a Olèrdola pues a caure postrada, no? És a dir, va caure, podríem dir, en batalla. I després ja, pues, evidentment, molts van baixar a Vilafranca, és a dir, el castell va seguir sent habitat, va seguir tenint la seva població dins i fora de la muralla, però ja no vas poder mantindre's. També és veritat que la frontera va baixant cap a Tortosa, és a dir, va baixant, i després ja en el segle XIII cap a València, eixa funció de custodi, de vigilant, ja no la tenia, no? I tal volta no valia la pena eixa restauració, però durant segles va ser un bastió històric, i jo suposo que ho teniu reivindicat, perquè si no es cal reivindicar-ho, i és un lloc que crec que per a la història de Catalunya és imprescindible conèixer-lo. I és que damunt, aquell que vaja gaudís, perquè teniu el castell, la muralla romana, la cisterna, és a dir, és agradable passejar per allí, el Camp de Salvats, que a mi m'impressiona, no? Sobretot vaig voler quedar-me fins que quasi es va fer de nit per fora, per veure com anava morint el dia i fent-se fos, no? I dona per al judici de l'aigua, però dona per a moltíssimes més històries, eh? I alguna que altra està més tendint a fosqueta i a misteriosa, no? Que és una dels gèneres que més m'agrada. Així que ja dic, a quin senca que sou d'allí, però si aquesta entrevista arriba molt més lluny, cal anar a Olèrdola i cal visitar aquella zona, perquè és preciosa i té molt que contar-nos.
Segurament que a través de la lectura del Judici de l'Aigua molts lectors, més enllà d'Olèrdola o del Penedès, poden sentir-se atrets doncs, per donar un cop d'ull i visitar el conjunt monumental d'Olèrdola. Juanfran Ferrandiz, moltes gràcies per atendre's, de veritat ha estat un plaer. Esperem que si ara no pot ser per aquest Sant Jordi, doncs ben aviat doncs, hi pugui haver de manera presencial una presentació del Judici de l'Aigua per aquí pel Penedès.
M'encantaria, m'encantaria de veritat, i desitge que això passe, desitge que tots tornem a aquesta normalitat, desitge que anem recuperant-se d'aquest colp que ens ha donat la vida, i si és possible, allí estaré sense dubtar-ho per contar-vos més del Judici de l'Aigua, però sobretot per tindre el contacte amb el lector, que crec que és com aigua, no?, per als escriptors, i si foren del Penedès, pues encara més encantat, perquè estem vinculats ja per un llibre, no? Una part del meu cor ja s'ha quedat ahí, perquè al final els escriptors anem deixant-se trossos de vida i trossos d'ànima en cada llibre, i així que un tros de la meua ja està a la vostra terra, així que espero que la cuideu.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, adéu.
Penedès en xarxa.
Amb Sting i un gran tema com If I Ever Lose My Faith in You, acabarem avui aquest divendres 16 d'abril, tancarem setmana, marxem de cada setmana i ens retrobem dilluns. Que ho passeu molt bé. Adéu-siau. Lost my sense of direction.